Passen 6 minuts de les 10. Reprenem la roda política que aquest dimarts dediquem a parlar d'aquestes peticions per instal·lar macroparcs fotovoltaics i eòlics tant a l'Alt com al Baix Penedès. Ara, Lourdes, ja podem obrir tertúlia.
Doncs sí, fem un recordatori dels nostres convidats que ens acompanyen avui a la roda política. Tenim el César Herraiz, ell és l'alcalde d'Avinyonet del Penedès i el president del Consell d'Alcaldes i Alcaldesses de l'Alt Penedès. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Tenim també el Joan Ignasi López, alcalde de Sant Jaume dels Domenys. Molt bon dia.
Molt bon dia, Lourdes.
I tenim el Lucas Ramírez, alcalde d'Olèrdola. Molt bon dia, Lucas.
Molt bon dia.
Bé, tema complex, jo crec que tots estareu d'acord perquè tots aneu en la mateixa línia, perquè a la fi al cap doncs, veurem durant aquesta mitja hora, com sempre, com que ja sou habituals, excepte el César, que és la primera vegada que em sembla que el tenim, podeu interrompre'm, podeu interactuar entre vosaltres, jo us aniré llançant preguntes, però, com sempre, parleu entre vosaltres millor, vale? La primera pregunta, comencem amb el César, és, encara que ja haguem parlat d'aquest tema durant la primera mitja part, trobeu just que empreses, com explicava el Joan Ignasi, vinguin aquí amb Google Maps i diguin anem a posar un macroparc sense consultar-vos ni i trobar-vos-ho de cop i sobte?
Més que just, és indignant. Deixeu-me que tinguin darrere un minut el que ha dit el Joan Ignasi sobre el tema dels ajuntaments. O sigui, el decret 16/2019, que és el que estem demanant tothom que es derogui i es faci un pla de les energies renovables com Déu mana amb seny, a l'article 14 diu explícitament la persona promotora del parc eòlic o planta solar fotovoltaica no ha de presentar cap sol·licitud ni comunicació a l'Ajuntament. O sigui, aquest punt ens treu tot el poder de poder decidir res. El Joan Ignasi deia que a vegades fem el ridícul perquè ens entenem de les coses per la premsa. I realment ho fem perquè els veïns ens pregunten a nosaltres, els veïns no van a preguntar a la Generalitat, ens venen a preguntar a nosaltres. I clar, el no poder dir res amb aquest tema, el que se't presenti gent, empreses que són un entramat, jo puc parlar amb coneixement de causa de les empreses que han vingut aquí a Avinyonet, realment és un entramat de fer un simpòsum SADE de com s'organitzen administrativament i legalment, és senzillament brutal. Amb uns noms que fan riure, la diversitat sin fronteres, el logo possible, viva el Betis, best of contracts, vull dir que tot un entramat d'empreses que realment fa molt difícil poder arribar a trobar realment qui hi ha darrere de tot això. Si a més no podem dir res, clar, al final com a ajuntaments el que fem és un paper administratiu de que ens entra una sol·licitud i no podem dir res. Això és inadmissible. Això és el que tots els ajuntaments, a més, ens ha emprenyat, honestament. Jo també soc molt clar, com el Joan Ignasi. Jo, si parlo, soc molt clar. Que puguin expropiar perquè és un interès nacional. Que el caràcter agrícola, forestal o paisatgístic de l'entorn on vulguin ficar les plaques no és un obstacle per ficar-les. Home, sembla un decret fet a mida, eh? Això sembla un decret fet a mida.
Ad hoc, no? Com es sol dir en aquest sentit, no? o per imperatiu legal, bàsicament.
I torno, i deixeu-me un segon més, que torno a dir el que ha dit el Joan i el Lucas també ho ha dit abans. Això no va de partits, això va de persones i de territori. Aquí són partits, aquí, al igual que el Baix Penedès, com ha dit el Joan, aquí el Penedès, aquí són 27 alcaldes de dretes, d'esquerres, blaus, verds, liles i morados, si voleu. Tots ens hem ficat d'acord. Quan 27 alcaldes, més els 7 o 8 que està comentant el Joan del Baix Penedès, estem parlant de quasi 35-40 alcaldes, es fiquen d'acord, home, alguna raó tindrem.
Jo estic totalment d'acord amb tu, eh? Realment,
el que no pot esperar la gent és que tenir coneixement de totes les lleis. I tu ho dius molt clar, pel carrer ens paren i ens pregunten com si nosaltres fóssim l'interlocutor d'aquestes empreses. I no, nosaltres som l'oficina on entraran el permís d'obra i segons com vagi la cosa no tindrem més remei que donar-lo. Per tant, és ara el moment de fer primer les al·legacions en contra, després, si al final aquelles decisions que en un principi, aquí, per exemple, en el territori, el Baix Penedès, va ser desfavorable, ha fet un recurs l'empresa, a l'informe de la Comissió d'Energia, va ser desfavorable a la instal·lació del macroparc, però jo ja vaig advertint a la resta d'alcaldes del Consell d'Alcaldes, del Consell Comarcal del Baix Penedès, que això amb el recurs, perquè me l'he llegit i són 50 i escaig pàgines de l'empresa, és molt probable que tombin el dictamen desfavorable i passi a ser favorable, ja ens quedarà pràcticament cap acció política o d'administració per anar en contra. Dic quasi, perquè sempre et pot quedar un as a la màniga, però ens quedaria molt poc marge per poder actuar. I a partir d'aquí, i per això val la pena la ràdio, els mitjans de premsa i sortir al carrer i explicar-ho a nivell dels polítics que estem afectats, però també dels que no estan afectats de les dues comarques, explicar al territori i explicar als veïns que els necessitem per si ja s'ha de fer una mobilització. És que és així, jo no puc ser més clar, Allà on no arribem des del punt de vista d'oposar-nos a la instal·lació d'aquests macroparcs perquè la Comissió d'Energia, repeteixo, que en un primer moment ens han donat la raó a les al·legacions que hem presentat aquests 5 municipis, Però jo ja tinc la previsió feta, és a dir, no tinc la bola de vidre, però he llegit el recurs, està molt ben construït, a part de ser alcalde, la meva professió habitual és d'advocat, sé que està molt ben construït i quasi bé segur passarà de dictamen desfavorable a dictamen favorable. I el dictamen favorable vol dir que li obren la porta una altra vegada, com al decret, Li obren la porta. I quina força tindrem? Ens quedarà a nivell municipal molt poca força. Molt poca força.
La gent,
quedarà,
Joan,
la força de la gent.
La gent.
La gent, estic totalment d'acord.
La gent s'ha de començar a mullar. Amb tot.
Sí, que sí, estic totalment d'acord.
Perquè estem, torno a dir, i deixeu-me que sigui molt vehement amb això, que estem decidint el futur dels nostres fills. Que hem conegut nosaltres una manera de viure que poder ells no la tindran així. Que hem d'anar renovables. Torno a dir, com ha dit el Joan, espero que el titular sigui que el Penedès no vol anar renovables, ja imagino. Però no, el Penedès creu en les energies renovables, vol anar a renovables, però volem decidir nosaltres on volem ficar. És com si des de Barcelona em vinguin a casa meva i em diguin, senyor, canviarem la cuina. Caram, que la cuina és meva, i a més la pago jo, Volem dir que no hauria de decidir jo on vull jo la cuina. És exactament això, d'acord? I no va de persones, va de territori. Ai, no va de partits, va de persones i de territori.
De
I si ara
no podem
gestionar això, el problema serà més gran d'aquí 25 anys. I poder, què passa aquí també descobert en política? La gent mira les properes eleccions. Hi ha pocs polítics que treballin a 25 i 30 anys. Però caram, si estem aquí 4 dies que estem aquí, intentem treballar pels que vindran. Perquè per deixar-los pitjor de com ho hem trobat, doncs quasi no val la pena.
Lucas, et tenim molt callat avui.
No, bueno...
I m'estranya,
Estava escoltant, sempre és interessant escoltar la veu de l'experiència i bueno, en aquest cas tant el César com el company de Sant Jaume, doncs bueno, ja veig que una miqueta per tot el que comenten, doncs ja fa temps que s'hi belluguen amb això, no? No, bueno, a veure, una miqueta sí que és, al final és una realitat, com he dit abans, i sí que és cert, no?, que ens agradaria que almenys ens escoltessin, que fessin un peron, que es posessin a veure doncs realment o en quins espais són els ideals, no? Esperem que la Generalitat ens escolti, que derroguin aquest decret, que se sentin amb les comarques i que comencem a parlar, perquè després del decret 16-2019 i quan això ja ho sabien, vull dir, al final el que més greu sap és que aquestes coses se saben des de dalt i moltes vegades no s'expliquen. I, bueno, És trist, perquè al Parlament doncs, hi ha gent de tot el territori, de totes les comarques, i després te n'has d'assabentar, doncs, bueno, o sigui, és cert, eh? Vull dir, l'administració i la Generalitat dirà que ells han sigut el més transparent, que això s'ha publicat al BOP i que tothom n'estava assabentat. Bueno, hi ha coses que s'han d'agafar a les comarques i has de parlar amb les comarques. Llavors, això no s'ha fet, és important que facin aquest pas previ, esperem que això pugui ser així i que, bueno, que tothom pugui dir la seva, no? Igual que s'ha fet amb el pla territorial del Penedès. Doncs, bueno, jo confio i espero que vagin així, que els interessos econòmics no puguin per l'interès, o sigui, que al final el que valgui és l'interès general, no? I que les energies deixin de ser, com estan sent fins ara, privatitzades, encara que tots sabem que algú les ha de gestionar, però sí que aquí és un tema que afecta a tothom.
Clar, una de les preguntes, i agafant el guant que han comentat el César i el Joan Ignasi, és si vosaltres esteu agafats de mans i peus, i això, com ells diuen, que no són tan optimistes, això al final acabarà sent una realitat? Jo em pregunto, i no vull ser mal pensada, però si ha de dependre de la gent ara mateix, amb la situació que tenim de la Covid, la gent sortirà al carrer.
És que aquí tenim, Lourdes, tenim una situació que és, bueno, és paradigmàtica, és sorprenent. Estem amb una urgència energètica, per un costat, perquè et diuen, no, és que és una urgència d'avui per avui, a meitat d'una pandèmia. A meitat d'una pandèmia. I resulta que la directiva europea de que hem d'arribar a uns tants percents de transició energètica estan posats de fa molt de temps. Però de cop i volta a algú se li ha encès el llum i diu, ara és el moment. L'oportunitat de que ara sigui el moment és molt maquiavèlica, eh? Perquè a meitat d'una pandèmia, amb gestions a nivell local, de tots els companys que estem avui aquí a la ràdio, però de tots els alcaldes de l'Alt i el Baix Penedès, ho sabem com s'està gestionant la pandèmia i la situació econòmica que comporta la pandèmia, ens venen amb una urgència absolutament, i té un valor i té una transcendència la transició energètica, però a mi que em perdonin, ara mateix, el problema és la situació de pandèmia i la situació de l'atur. I la transició energètica, que és prioritària, però no és tan prioritària com aquestes dues. I el que sí que ens tindran sempre de la mà i en bona disposició és a fer un pla d'ordenació d'aquesta necessitat de transició energètica, encara que sigui ara, a meitat de pandèmia, però sense la immediatesa d'avui per avui. I la prova diabòlica que jo ja recomano als companys que no caiguin amb la rada és... Jo no vull, com a alcalde, que em vegin que no estic a favor de la transició energètica de les energies renovables. I sempre diré que estic a favor de les energies renovables. I després ja explicaré que no vull el macroparc. No, el Joan Ignasi López ja es treu absolutament la careta. Qui li vulgui tatxar de que no està a favor de les energies renovables, que vingui aquí al seu municipi i vegi les disposicions que hem fet per afavorir la transició energètica, i si em tenen que acusar de que no estic a favor de la transició energètica, que m'acusin. Però el que vull que quedi clar és que el missatge del Joan Ignasi López només és un. No és que està a favor de la transició energètica, no. L'únic missatge que vol emplear és no als macroparcs fotovoltaics al Baix Penedès. No vull donar dos missatges, perquè si no, els dos, al final, la gent no sap amb quines queden. No a la instal·lació dels macroparcs fotovoltaics al Baix Penedès. I després, amb lletra petita, si és necessari, també diré que estic a favor de la transició energètica. Només faltaria, que també m'estimo els meus fills i els fills dels meus fills. Però, per favor, els macroparcs fotovoltaics que volen instal·lar al Baix Penedès i a l'Alt Penedès i a tot el territori, sense consultar el territori, que per mi és un insult, sense consultar el territori que us estiguin fent, i sense fer un pla ordenat, em sembla una aberració.
César, Lucas.
César, endavant.
100% d'acord. 100% d'acord. Vull dir, és, O sigui, la indignació ve perquè no et consulten. Jo us he fet la metàfora aquella de la cuina. O sigui, jo he pogut parlar amb els 27 companys que tenim d'alcaldes aquí del Penedès i no n'hi ha cap que discrepi del que estem dient. I el que més ens ha molestat és que no puguem ser part d'això. No puguem decidir nosaltres, que som els que coneixem, som els que sabem on hi ha els torrents, on hi ha les vinyes, on són els propietaris, on no són, quines finques podrien estar obertes i quines no. Ens molesta que es faci un dibuix des de Barcelona i ens diguin, van aquí. No, doncs no, això no, per aquí no hem de passar. Hem de defensar la nostra manera de ser, hem de defensar el nostre territori, hem de defensar que vivim dels polígons, però vivim de l'agricultura, vivim del raïm, vivim dels préssecs, vivim de les oliveres. Com s'integra tot això? Que ens demanin. Bé, ens venen a demanar abans de les eleccions, quan hi ha les eleccions, els alcaldes som els senyors més macos, alts, rosos i amb ulls blaus de tot el món. Tothom ens ve a demanar. Però abans, després de les eleccions, ja ningú se'n recorda de nosaltres.
Una de les coses divertides de l'entrevista és que inclús et diuen, bueno, és que són... és terreny no productiu. I això que li diguin a un pagès que cultiva i cada dia el seu terreny, la vinya, i que tots són hectàrees de vinya, em sembla d'un desconeixement i d'un despropòsit total. Mira, l'altre dia estàvem a l'equip de govern i jo, en silenci, estava escoltant els companys i estàvem fent unes rutes per conèixer el territori i que estaven també a través del Consell Comarcal assenyalant les 103 barraques de pedra i penses, ostres, quantes barraques de pedra tiraran aquesta gent per poder posar aquest macroparc? És a dir, és una col·lisió entre el que volem i el que volen que, com a mínim, requereix estar assentat amb ells, però no només amb les empreses, també amb la Generalitat, perquè això ha d'estar tutelat, perquè et diuen, no, és que això la Generalitat no s'hi pot posar. No, la Generalitat, d'una forma, perquè té autoritat, ha de tutelar el bon criteri de les empreses i conjuminar amb l'interès del territori a nivell local. No tots els llocs són aptes per fer un macroparc fotovoltaic, perquè al final et ve una persona d'una empresa que no ha trepitjat una vinya i et diu que són terrenys no productius. Aquest és a l'errada.
César, Lucas?
No, endavant.
Amb el cas que jo que coneixo en profunditat, que és el cas d'aquí Vinyonet, de les 100 hectàrees, totes són productives, totes estan plantades, totes hi ha vinya i olivera, totes el mateix propietari s'ha indignat quan es va enterar per la premsa de que part dels seus terrenys estaven afectats, gran part dels seus terrenys estaven afectats per tot aquest potencial parc fotovoltaic, i al final tornem a dir el mateix. Nosaltres, els alcaldes, sabem on han d'anar, o on poden anar, o on podem suggerir que vagin tots aquestes energies. Però no podem acceptar, torno a dir, no podem acceptar que des de fora ens vinguin i ens diguin i ens imposin i no ens deixin dir res. Això és el que més, torno a dir, el que més ens indigna. O sigui, hem de treballar, hem de defensar el territori. Si no el defensem nosaltres, jo no sé qui el defensarà.
Ara ho has dit, eh?
Estem parlant de construir un país. Anem a construir el país, però el país no es construeix des de Barcelona. Sé que allà a Barcelona hi ha 3 milions de persones, però és que els altres 4 no estem a Barcelona. I se'ns ha d'escoltar, perquè som part d'aquest país.
Jo, agafant les teves paraules, jo et diré, i ara què? No? Perquè ara tenim un problema. I ara què? Tenim l'opinió, que per mi és un ànim de tots els alcaldes i alcaldesses de l'àrea de Baix Penedès, però hem d'aconseguir aquesta informació que tenim, els equips de govern, els alcaldes de tots aquests municipis, traslladar-los a la població, sensibilitzar la població, i a mi no em sap greu explicar a la població, escolteu, a mi se m'estan acabant les armes, se m'estan acabant les eines per poder lluitar contra això. Sisplau, us necessito. A mi no se'm cauran els anells. Els necessitem, eh?
Joan, això no és un... O sigui, això no... O sigui, jo penso deixa'm que digui una, deixa'm que parli plural. O sigui, si amb tot el que, totes les al·legacions que arribaran a la Generalitat de tot el territori, perquè he parlat amb altres presidents dels consells d'alcaldes, i no és un tema de l'Alt i Baix Penedès, no, 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 és un tema de Catalunya. O sigui, tothom, al final, si busqueixen un denominador comú, estem parlant del mateix. Si a pesar de totes aquestes al·legacions algú decideix tirar endavant, el problema és més gran del que jo em penso.
Doncs comença-ho a pensar.
Clar.
Comença-ho a pensar, perquè jo estic convençut, convençut, que a la instal·lació del Baix Penedès, que, et repeteixo, vam aconseguir l'èxit de que el dictamen de la Comissió d'Energia fos desfavorable a la instal·lació, el recurs de l'empresa farà tombar el dictamen desfavorable i que acabarà sent favorable. Mira que sóc bastant agosarat al dir això, perquè fer-la una previsió d'un canvi sobre una decisió que en principi és desfavorable, que passi a favorable, sembla ser que tindria que ser bastant complicat. Doncs jo estic pràcticament convençut. Doncs, i també vaig advertint que una vegada sigui favorable, l'Ajuntament de Sant Jaume tindrà molt poques eines, no t'estic dient cap, però tindrem molt poques eines per lluitar contra això. I ens queda, i per això estic aquí, i per això vaig pel carrer explicant-lo, i per això hem passat papers per totes les cases amb els 2.600 i pico habitants de Sant Jaume, perquè tinguin coneixement d'això. I el meu objectiu amb la resta de legislatura és explicar que és un perjudici pel territori en general i per Sant Jaume dels Domenys en particular la instal·lació del macroparc sense que hi hagi una certa ordenació. I l'única forma de poder lluitar contra això és anant de la mà, primer, informant a la gent, i si la gent està en contra, que jo crec que sí, que jo crec que sí, si la gent està en contra d'aquesta instal·lació perquè vegi que no té unes avantatges sinó que té molts inconvenients, lluitar des del carrer. Perquè des de dins del despatx de l'Ajuntament a mi se m'acabaran les eines d'aquí molt poc.
Però amb això...
Lucas, ficat, no, que no et deixen.
No, vull dir, jo crec que tota la gran majoria de comarques, de moltes comarques de Catalunya, s'han posat, doncs, no, una mica amb les urpes, aviam què passa. Sí que tinc coneixement que dintre del Departament de la Generalitat també hi ha discrepàncies amb això a nivell tècnic i que en funció del CAP de cada província també pensa d'una determinada manera, no? Jo crec que és bueno, ja és moment de demanar reunions polítiques, a veure si el govern de la Generalitat doncs, d'una vegada doncs, s'acaba formant govern i anar a parlar amb els consellers, i els consellers han de portar els seus tècnics i això s'ha de consensuar. Vull dir, és que al final ara podem, bueno, vull dir, crec que tothom està molt clar, que queda molt clar, podríem estar parlant així 3 hores de lo mateix, però és que és superimportant, els passos que s'han fet fins ara han sigut superimportants, crec que això donarà peu a aturar el procés i que, sobretot, encara que hi ha molts interessos econòmics pel mig, perquè, bueno, en el cas d'Olèrdola jo sé que hi ha una finca que la compren per una barbaritat i qui diu que no,
Lucas,
no? Vull dir, al final...
Lucas,
sí.
Lucas, perdona'm, ja em sap greu, perquè ara que t'has
sí,
animat, ara t'has d'aturar, no, perdona'm, de veritat.
No,
jo us vull agrair, el tema és, òbviament esteu emprenyats, és obvi, perquè al final us ho trobeu de cop i sobte i és una cosa que no voleu pel territori, no perquè no estigueu a favor de les energies renovables, sinó perquè realment això és un perjudici pel territori. Només em queda acomiadar-vos, estem per repetir un altre cop aquesta tertúlia, però César Herraiz, moltíssimes gràcies, Joan Ignasi López, moltíssimes gràcies, i Lucas Ramírez, moltíssimes gràcies. Fins la propera.
Gràcies, fins la propera.
Un record per vosaltres dos.
Adéu.
Interessantíssima aquesta roda política que, com deia la Lourdes, podem repetir en funció de com avancin aquests projectes, aquestes sol·licituds. Ara són 10:45, segona cita amb l'actualitat en clau Alt i Baix Penedès i seguim.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, us oferim un nou repàs de l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. El Bisbat de Sant Feliu i l'Ajuntament de Vilafranca han signat un acord per la cessió i rehabilitació de la Capella dels Dolors. Aquest dissabte s'ha fet públic l'acord signat pel Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, Agustí Cortés, i l'alcalde de Vilafranca, Pere Regull, per la cessió temporal de la Capella de la Mare de Déu dels Dolors al Vinceum. Aquest acord suposa que l'Església cedeix per un termini de 30 anys prorrogables al Vinceum, l'esmentada capella del segle XVIII, per a l'exposició dels fons de béns artístics religiosos i per a actes de caire cultural i artístic del museu. Aquesta cessió no implica la pèrdua de la propietat ni el caràcter de centre de culte de la capella. La signatura es va fer la setmana passada de forma digital. A l'acte de presentació no hi va poder assistir l'alcalde i en la seva representació hi havia les regidores Txell Montserrat i Maria Dolors Rius. L'Ajuntament de Calafell torna a treure un 10 en transparència. La Universitat Autònoma de Barcelona ha concedit novament a l'Ajuntament de Calafell el segell InfoParticipa, que reconeix la transparència de les institucions públiques. És el sisè cop que Calafell rep aquest guardó i el segon que assoleix la nota màxima en aconseguir un compliment del 100% dels requisits establerts. Enguany, la UAB ha analitzat 52 indicadors de transparència relatius a la informació que ofereixen les webs de les institucions públiques sotmeses a escrutini. Es valora especialment no el simple fet que tal informació estigui publicada, sinó que sigui clara i fàcil de trobar. El segell InfoParticipa es concedeix a partir de la tasca d'avaluació realitzada pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de Barcelona. En aquesta edició, que analitza l'any 2020, han obtingut el segell 121 ajuntaments catalans, 39 dels quals amb el 100% del compliment. També el reben 11 consells comarcals i 3 diputacions. El cos d'agents rurals recorda que sense autorització no es poden utilitzar detectors de metalls amb finalitats arqueològiques. Els agents també assenyalen que si es troba una resta arqueològica o paleontològica per atzar, ja sigui al medi natural o en el marc d'una obra, treball agrícola o forestal, cal donar avís a l'administració. I és que l'administració prohibeix la recerca de restes arqueològiques o paleontològiques fora del marc d'una intervenció arqueològica autoritzada. Per qualsevol dubte o aclariment es pot contactar amb els agents rurals trucant al 93 561 70 00 o a través del correu carpatrimoni.daam@gencat.cat. El cos d'agents rurals té encomanades, entre altres tasques, la protecció del patrimoni cultural existent al medi natural. Entre les funcions que desenvolupen, tenen cura de la vigilància dels 629 jaciments arqueològics i dels 30 paleontològics inventariats a l'Alt Penedès. I acabem amb esports. El porter sadorninenc Xus Fernández seguirà a la porteria del Noia dues temporades més. Xus Fernández té 31 anys i va començar a l'escola Sant Josep de Sant Sadurní, des d'on va passar a formar part dels equips formatius del Noia Freixenet durant 3 anys. Després va estar 2 anys a Igualada, on va disputar una Final Four de la Copa de les Serps, 2 anys a Vilafranca, on va assolir l'ascens a l'Hockey Lliga. Ara fa 5 anys que va tornar al Noia i les 3 temporades anteriors havia defensat la samarreta del Moritz Vendrell, on va guanyar una Copa del Rei i una Lliga Catalana. La renovació del porter sadorninenc és una de les noves que segella el club després de les de Xavi Costa, Pol Manrubia, Roc Pujades i Adrià Ballart.
Penedès en xarxa. Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Som a les acaballes de mes i tenim cita, aquesta cita periòdica i mensual, amb la Biblioteca Torres i Bages, que ens acosten algunes de les seves propostes i materials a través d'aquest cop d'ull que fem amb la Bernadette Hortal. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Un cop d'ull que aquest mes de maig a què està dedicat?
El plàstic, els residus i el reciclatge. Una mica lligant-ho amb la campanya que fa l'Ajuntament que es diu Prou Plàstics.
Hi ha molt de material, molts llibres, moltes pel·lícules sobre
molt material, plàstics, perquè més
reciclatge.
És un tema que és urgent, jo ho considero, i últimament estan editant llibres molt interessants.
Doncs comencem aquesta tria, recordem que és una selecció i que trobareu exposada a la primera planta de la Torres i Bages, just a sota l'escala. Nosaltres avui us avancem ja aquest tastet d'alguns d'aquests llibres, d'aquestes propostes. Comencem pels ganàpies, pels adults?
Sí, el primer de tots es diu 100 idees para vivir sin plástico, fet per la Martina Ferrer, que és dietista i nutricionista. Aquest és un manual que està escrit des de les seves fermes conviccions ecologistes, però a més també des del seu coneixement de temes de salut. I planteja un gran desafiament: com eliminar la major part de quantitat de plàstics a casa nostra, a la feina i a la vida en general. Per emprendre aquest repte cal un compromís personal i molt enginy. I aquest llibre presenta 100 exemples pràctics i resol dubtes i els inconvenients que puguin sorgir. Un altre llibre es diu Vivir sin plástico. Està fet per Patricia Reina i Fernando Gómez. Ells van començar l'any 2015 un blog que es diu vivirsinplástico.com, que us recomano. En un principi ells només publicaven una foto dels residus que havien generat al llarg de la setmana, però després van ampliant i van anar afegint un espai de conscienciació i sobre divulgació del tema del plàstic. I és, ara mateix és un bloc de referència a nivell mundial. I aquest llibre repassa la història del plàstic i el perill que el seu consum desmesurat suposa pel medi ambient. A més, els autors expliquen des de la seva experiència, a més amb una dosi d'humor, les maneres creatives per evitar l'ús del plàstic.
I una tercera recomanació?
Sí, seria un llibre que es titula Residu zero a casa, guia domèstica per simplificar la nostra vida, fet per Bea Johnson. Ella viu amb la seva família sense generar cap mena de residu des del 2008.
Ostres, i com s'ho fa?
Sí, ella es dedica a compartir la seva experiència i explicar el concepte residu zero. I aquest és un llibre original i creatiu que es pot aplicar al dia a dia, a la cuina, a l'hora d'anar a comprar els queviures, al lavabo, des dels els articles d'higiene personal, la cosmètica, a l'habitació, al vestidor, a la neteja, al manteniment de la llar, a la feina, amb els infants i l'escola, amb les vacances, els regals, o sigui, tots els aspectes de la vida diària, com podem aplicar aquesta forma de viure sense generar residus.
I com ens deia la Bernadette, de material n'hi ha molt a la Torres i Bages. Ens fas també un repàs d'autors i títols que també trobarem i que també
sí,
has seleccionat.
Un, per exemple, es diu de Laura Opazo, es diu Armario Sostenible. Un altre que es titula El futuro es local, passos hacia una economia de la felicitat. El següent seria Mejor sin plástico, guia para llevar una vida sostenible. Un altre que es titula Deja el plástico, un altre que diu I on va això? Una guia pràctica del reciclatge.
M'agrada aquest títol.
Sí, un que es diu Lletra petita, tot el que podeu estalviar per tenir una bona vida. Després també Vivir con menos, pràctiques per ahorrar i cuidar la tierra. Un altre que té un títol més divertit que es diu Al borde de un ataque de compras, 73 claves para consumir per a un consum consciente.
Molt pràctic i útil, també.
Sí. Després, un altre que es diu Ecologia para no ecologistas. Un següent que és Eco Chic, pequeños gestos para cuidar de ti y de tu planeta. Un altre que seria, el títol és Ecologia per tothom, com actuar a favor del medi ambient en la nostra vida diària.
Aquest és del José Luis Gallego, igual que el que ens deies abans, d'Ecologia
sí,
para no ecologistas, que és un gran divulgador que porta molts anys picant pedra en aquest país.
Sí, després hi ha 365 gestos para salvar el planeta, un altre Elefant sin límite, un altre Salvar el planeta, datos y propuestas para tomar decisiones sostenibles, útiles y prácticas, un altre El pequeño manual del cambio climático, un altre de Xavier Domènech, Química ambiental, el impacte ambiental de los residus.
Aquest és el Xavier Domènech polític excomú? No, és aquest.
Després un altre que es diu Els residus entre el rebuig i la supervivència, i un altre que és De residu a recurs, 20 anys de gestió de residus a Catalunya.
No ho hagués dit mai, que hi hauria tanta bibliografia al voltant dels residus i dels plàstics.
Sí, molta cosa. I sobretot, de cara al públic infantil, s'està publicant molta cosa.
I has fet una petita tria?
Sí, jo us en comentaré tres, però després us anomenaré uns altres que tenim. El primer és un conte d'Esther Baldó i de Rosa Gil i Maria Soliva, que es diu Stop als plàstics. Aquest és un conte escrit amb lletra de pal i lletra lligada, pels més petits, per explicar-los el problema dels residus i el paper que cada un de nosaltres tenim per fer front a aquest problema tan gran. Després hi ha un llibre que és molt interessant, de Martin Dorey, que es diu Superherois contra el plàstic. És un recull d'idees, de coses que podem fer per contribuir a reduir el plàstic, per exemple, al parc, quan dinem, al supermercat, o a la cuina, al jardí, al lavabo, a les festes, quan anem de càmping, i així de mica en mica anar-nos convertint en superherois contra el plàstic, tal com diu el llibre.
Una bona manera d'incentivar els més menuts a introduir aquesta pràctica, oi,
sí,
en el dia a dia?
Sí, amb idees molt pràctiques. Un altre, que és de Raúl Hurtado i José Ibáñez, que es diu Aturem la invasió, no ens deixem dominar pel plàstic. Aquest llibre explica que cada any llancem, van parar als nostres oceans 12 milions de tones i que provoquen danys a la fauna i entren, a més, a la cadena alimentària. Els protagonistes d'aquest àlbum il·lustrat són la Greta i l'Aldo, i han descobert aquest problema i demanen la nostra ajuda, i demanen que cal passar a l'acció. Aquest és un llibre que, amb aquest llibre podrem saber com van arribar els plàstics a les nostres cases fa 150 anys.
Només fa 150 anys. Sembla que hi hagin estat sempre, oi?
I com la producció desmesurada i el consum discriminat de productes d'un sol ús està generant un problema molt gran. És un llibre explicat molt esquemàticament que, per exemple, en una de les seves pàgines, de manera molt gràfica, diu quins són els principals problemes del plàstic. El primer diu que fa servir matèries fòssils que s'estan esgotant, com ara el petroli o el gas. Després, el segon punt és que necessita grans quantitats d'energia per produir-se. El tercer punt és que en els processos de producció com de destrucció es creen tòxics i contaminants. Després, el quart punt, que com que es tracta de productes en molts casos d'una vida molt curta, aviat es transformen en deixalles. I el cinquè punt és que els residus no desapareixen i acaben envaint els ecosistemes i amenaçar la fauna que hi viu. Però també ofereix quins són els passos que nosaltres podem fer per aturar aquest problema.
Ah, doncs explica'ns, que ens anirà bé.
Primer, el primer un és pensar si realment necessites una cosa abans de comprar-la. El segon, reemplaçar els productes plàstics per biodegradables. El tercer, rebutja directament els productes no reciclables. Quart, utilitza sempre envasos reutilitzables i de més d'un ús. El cinquè, comprar productes no envasats. El sisè, mirar de reparar les joguines, per exemple, que es trenquen abans de comprar-ne de noves. El setè seria deixar de consumir productes d'un sol ús. Vuitè, recull les deixalles trobades als parcs i als boscos. El novè, informar-se sobre els nous productes i els processos i la manera de com reduir el plàstic al nostre entorn. I el desè, sobretot difondre aquests consells, cadascú des del seu entorn.
I el llibre, a més, és tipus àlbum il·lustrat, perquè ens l'ha dut la Bernadet, i és xulo, eh?
És molt bonic, sí. I d'una manera molt gràfica entens el problema.
I altres títols que així ràpidament podem suggerir als pares i mares pels més menuts?
Un es titula Les deixalles i el reciclatge. També hi ha un que es diu Plasticus Marítimus, que fa referència a les deixalles plàstiques que van a parar al mar. Després un altre que es diu Quanto calor es un grado más? ¿Qué pasa con el cambio climático? tu pots salvar un altre, tu pots salvar el planeta un dia en la vida de la teva petja ecològica, un altre el reciclatge i la basura. Després n'he fet una tria de llibres que són com fer manualitats a partir de residus. Un es diu Decora Todo, un altre Regala Originalitat, un altre que es titula Upcycling, Decora tu casa dando una nueva vida a objetos cotidianos, i un altre que és, es diu Rompecabezas, que és fer uns, a partir de caixes, pintant-los com uns trencaclosques.
Tenen demanda aquest tipus de llibres de manualitats, de do-it-yourself?
Uf, moltíssim.
Sí.
Tot el que és manualitats agrada molt.
I suposo que la sala infantil encara té molta més sortida, no?
Sí, i a més, el fet de que siguin fets amb residus que tenim tots a casa, clar, fa que pràcticament no has de comprar material.
Ja el tenim.
Sí.
I a més li donem una sortida.
Sí.
Més elegant.
Sí, això.
Complementem aquest cop d'ull insistint que trobareu tots aquests llibres a la Torres i Bages i exposats aquest mes de maig a la primera planta. I nosaltres complementem aquesta tria amb un cop d'ull a les activitats que hi haurà aquest mes de maig, perquè afortunadament el passat mes d'abril, a mig mes, vau poder recuperar l'activitat, la programació. La gent ha tornat amb ganes, no, suposo?
Sí, 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 la veritat és que la pena és que tenim poc espai, però amb el tema de la quarantena encara hem de reduir més les places i ens sap molt greu que de seguida s'omplen. Hi ha molt, molt interès.
Doncs fem un cop d'ull a les propostes que programareu aquest mes de maig i si us interessen ja podeu fer un truc o passar per la biblioteca i reservar plaça i que no us quedeu fora. Comencem justament amb una activitat que no cal fer a la biblioteca i que es va estrenar per Sant Jordi, que és una gincama a càrrec de la Zum Zum.
Sí, aquesta és una gincama que ha estat dissenyada per l'Àngels Pinyol, que és dissenyadora vilafranquina, i és un joc que es podrà participar des del dia de Sant Jordi, està obert des del dia de Sant Jordi fins al dia 11 de setembre, que són la Zum Zum, que és la mascota de la biblioteca, ha preparat 12 proves, ha preparat un mapa en el que indica 12 punts d'aquí del centre de Vilafranca, i de cada un d'aquests punts planteja unes preguntes, i amb aquesta gincama ajudarà els infants a conèixer més Vilafranca. Es pot participar de dues maneres. Una és amb un mapa i amb les preguntes que està editat en paper, que podreu trobar a la biblioteca i a més també a l'oficina de turisme. I una altra és a través d'un codi QR i l'activitat que està penjada a la web de la biblioteca, podeu accedir a les proves que estan penjades a internet i contestar per internet. Nosaltres voldrem donar prioritat a que la gent ho contesti per internet per no fer servir tant paper. Però hi ha les dues alternatives. O es pot fer a través d'internet, que necessitarà una connexió, o contestant el paper, que aleshores necessitarà només un bolígraf.
I aquells que les encertin tenen premi?
Farem un sorteig entre tots els encertants d'un regal sorpresa.
Literari?
No ho sabem. En veritat, hem de rumiar-ho, però segur que serà un regal ben bonic.
I a banda d'aquesta proposta per carrers i places de Vilafranca, si entrem a la biblioteca, quina exposició trobarem aquest maig?
Una exposició directament relacionada amb el cop d'ull, perquè l'artista i participant del Banc del Temps, la Tina, ens mostra la seva obra, que l'ha creada a partir de residus i envasos plàstics a través de diferents tècniques artístiques. És una proposta interessant per donar una nova vida als materials de rebuig. I a partir d'aquí cadascú pot treure'n idees de fer-ho a casa. Ella utilitza com a nom artístic Anit i és de Zamora, però bé, ella és vilafranquina, i des de fa uns anys col·labora amb diferents entitats socials de la vida dinamitzant tallers de manualitats. Aquesta exposició és una part petita de la seva obra, en la que aplica diferents tècniques i materials i que destaca en la seva obra l'originalitat de les creacions a través de materials de rebuig, com per exemple envasos de plàstic, rodets de paper de vàter o qualsevol material, ella el transforma en una obra d'art.
I us presentem ara les activitats que hi haurà a la biblioteca aquest mes de maig. Comencem al primer pis, a la sala infantil. Què heu preparat pels més petits?
La primera activitat la durem a terme el dijous 6 de maig a les 6 de la tarda. És un conte que ha creat i el narrarà la Maria Rodríguez Sandia, que és molt coneguda entre els vilafranquins i penedesencs.
Mira, és col·laboradora nostra.
Sí, sí. Ella explicarà un conte que ella diu que és per nens de partir de 4 anys. És un conte en el que la protagonista, la Nèlia, és una oreneta que arriba a la biblioteca cada primavera. Un dia coneix la Mariona, que és una nena molt curiosa, i a qui li encanten les bones històries com a ella. Es fan molt amigues i la Mariona descobreix el secret de la Nèlia i buscarà la manera d'ajudar-la. Aquesta activitat està inclosa dintre el passaport d'Edonauta. Vol dir que els nens i les nenes de tercer i quart que participin els hi validarem el passaport.
Quina casualitat, ara que parles d'aquestes oranetes que tornen cada primavera a la biblioteca, perquè he vist a xarxes fa un parell de dies que ja han tornat, que ja les teniu.
Sí, sí.
I han fet niu.
Són unes habitants de la biblioteca.
Més propostes pels menuts. Dissabte 15 de maig, Calopsi, un planeta no tan diferent. En què consisteix?
És una activitat que ens han ofert des de l'Oficina d'Europa i Estratègia Internacional de la Diputació. És un conte que està basat en un conte, en un llibre, que té aquest mateix títol, Calopsi, un planeta no tan diferent. A través d'aquest conte ens ajuda a descobrir els orígens d'Europa i entendre que la diversitat ens enriqueix. És un conte que ens explicarà la Montmàs i és una activitat que es farà a unes quantes biblioteques de la xarxa per commemorar que el dia 9 de maig es celebra el Dia de la Unió Europea i per ressaltar els valors i la importància de la Unió Europea. És una activitat que està adreçada a infants a partir de 6 anys i també està inclosa dintre les activitats del passaport d'Edonauta.
Tant una activitat com l'altra necessiten inscripció prèvia, penseu-hi. Més propostes, Bernadet?
Sí, un altre, en aquest cas, és un dels contes que nosaltres en diem contes per caganius, que vol dir que són infants de 0 a 3 anys. És una activitat que realitzarà Duna Vilà, de Bambú i Joc, i es titula Contes sobre la pell. Es realitzarà el dijous 20 de maig a les 6 de la tarda, i Contes sobre la pell són unes historietes que explicaran a partir de les mans, que es convertiran en animals, que s'enamoren, o en pluja i neu, en pintors, cuiners, i a partir d'aquestes historietes i aquests personatges es podran anar fent massatges als nadons i així de mica en mica anar desenvolupant el joc i l'expressivitat. I és una combinació ideal entre massatge infantil i literatura per nadons. També cal inscripció prèvia, perquè hi ha places limitades.
I quan activitats per adults, què proposeu?
Aquest mes de maig hi haurà dues activitats per adults. Una, que serà la presentació del llibre El mantell d'or, de Joan Serra Armand. El mantell d'or és una rondalla recuperada l'estiu del 1925 pel folclorista Joan Amades, i el llibre és de Joan Serra. Aquesta activitat es durà a terme el dimecres 13 de maig a les 6:30, a dos quarts de set de la tarda, i a la sala de revistes serà d'aforament limitat. No caldrà inscripció, però clar, cal preveure que quan s'acabi l'aforament s'haurà acabat.
I un any més sereu l'escenari de la presentació de Treballs Trec.
Sí, i realment cada any ens sorprenen per la seva qualitat i bueno, que són molt, molt interessants. Aquest any serà el dijous 27 de maig a les 6 de la tarda. Organitzem conjuntament la Biblioteca i l'Institut Milà i Fontanals, perquè són alumnes d'aquest institut. I aleshores, aquest any hi haurà tres presentacions. Una, que es titula Envoltada de pedra seca, a càrrec de l'alumna Rita Montaner i Galimany. És un treball sobre la tècnica de la pedra seca, que és molt típica al Penedès, i n'estudia com es realitza la història i així com el tipus de construccions que hi ha, i entre elles les barraques, que són les més vistoses. Un altre dels treballs que ens presentaran es titula La gralla, a càrrec d'Oriol Vila Galofré. El treball tracta sobre la història de la gralla, els tipus que hi ha, el funcionament de l'instrument, i a més, com a part pràctica, l'alumne Oriol n'ha construït una de gralla.
Ostres. O sigui
que serà molt bonic de veure-la.
I tant. I un últim trec.
Un tema també molt interessant, i el trobo molt interessant, que es titula Els acceleradors en el món de la medicina. a càrrec de l'alumna Laia Chau Planas Toro. És un treball en el que ella descriu què són i com funcionen els acceleradors de partícules i després explica quines aplicacions tenen en el món de la medicina, tot estudiant, explicant casos reals.
Aquestes són les propostes que ens ha programat la Biblioteca Torres i Bages per gaudir aquest mes de maig, després que el mes passat ja poguéssim recuperar l'activitat. Moltes gràcies, Bernadet Hortal, i ens retrobem d'aquí a 4 setmanes.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Penedès en xarxa.
Hem estat parlant i recomanant una pila de llibres i penseu que d'aquí a una estoneta al Català al Carrer regalarem un llibre, un àlbum sobre els exploradors catalans, el gran llibre dels exploradors catalans de Coma Negra. Serà el premi del concurs del Català al Carrer. Ara fem camí de les 11 de les notícies amb Àsia i aquest Don't Cry.